Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, encetem l'últim Hotel Suís de la setmana.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La gràcia del grup 3 de segona divisió B és que en qüestió de 7 dies passes de jugar en un terreny de joc com l'Almozara, on la clau és estar viu en les segones jugades, el joc aeri i l'estratègia, a fer-ho ara a la nova Creu Alta davant d'un rival com el Villarreal B, que sempre proposa un joc d'atac, de domini de la pilota i més, amb un entrenador de sobres conegut per tots nosaltres com és Miguel Álvarez. La competició t'obliga a ser camaleònic i, per què no dir-ho, la classificació també, perquè a falta de 5 jornades pel final, el Sabadell no té garantida la permanència, amb 5 punts de marge sobre la crema, sobre la part perillosa. Guanyar el mini submarí, per tant, suposaria la salvació virtual a l'espera de la resta de marcadors. Això i també dues coses més. La primera, carregar-se un aspirant a la primera plaça, que amb tota probabilitat jugarà al playoff, i la segona, mantenir viva l'estadística que diu que el Sabadell no ha perdut en tota la temporada 2 partits consecutius. Segurament és la xifra més esperançadora a la qual aferrar-nos per creure que en aquest tram final de Lliga no haurem de patir per les últimes posicions del campionat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al capdavant de la tècnica del programa, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Sabadell-Villarreal ve de demà passat amb els dos entrenadors des de Ràdio Villarreal i amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. La cita del filial demà a Sant Cugat, també el derbi de la Copa Catalunya entre el Natació Sabadell i el Bàsquet Pia, o l'ascens de l'Amics del Pou Nou Escorial, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
Fa uns minuts s'ha dut a terme el sorteig de la Champions League a Nyon. El Real Madrid jugarà contra el Bayern de Munic amb l'anada Baviera, la tornada al Bernabéu. Per tant, el Liverpool jugarà el primer partit a Anfield i el segon a l'Olímpic davant la Roma, l'altre semifinalista. A l'Europa League, l'Atlético es veurà les cares amb l'Arsenal, amb l'anada a l'Emirates, la tornada al Metropolitano. L'altre semifinal enfronta l'Olímpic de Marsella i el Salzburg, la gran revelació enguany a Europa. I el Girona rep a les 9 avui a Montilivi el Betis en un duel d'aspirants a les places europees. Després del 5-0 encaixat a Noeta, els de Pablo Machín necessiten endur-se aquest duel directe per mantenir vives les opcions. Demà a 4:15, Barça-València, amb Coutinho, que torna a la llista, i Busquets, malgrat les molèsties del Badienc. Han caigut d'aquesta llista de convocats Gerry Mina i Aleix Vidal per decisió tècnica, i Digne i Rakitic per lesió. Nico Kovac, procedent de l'Eintracht de Frankfurt, signa pel Bayern de Munic pels pròxims 3 anys, suplint a Jupp Heynckes. El berlinès va jugar en el seu dia entre el 2001 i el 2003 al conjunt bavarès i des de la seva retirada ha dirigit la selecció croata i, com dèiem, l'Eintracht. I aquesta matinada s'han dut a terme els primers entrenaments lliures del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1. El més ràpid, Lewis Hamilton, per davant de Kimi Raikkonen, Carlos Sainz ha acabat 8è, Fernando Alonso 10è. Dos apunts més, el primer en embol avui, duel català a la Lliga Sobal. El Barça l'Assa rep a 8:45 de la nit al Palau Blaugrana el Freiking Granollers. Amb els Blaugrana ja campions, els ballesans busquen mantenir la tercera posició. I finalment, la piscina del Sorrall de Mataró, per allò de les condicions climatològiques i de no mullar-se, a la Joan Serra, a la descoberta, acull entre avui i demà la final a 4 de la Copa Lent Trophy. A les 3, primera semifinal entre el Previsito Padova i l'Olympiacos, mentre a les 5, les anfitriones, la Sirena Mataró, buscarà la final contra el Dunaibaros hongarès.
Han parlat en les últimes hores
Emilio Butragueño a Bein Sports sobre l'enfrontament del Madrid contra el Bayern.
Siempre queda lo más difícil, el último paso siempre es el más duro porque aquí han quedado solo los mejores y efectivamente el Bayern es un grandísimo equipo con muchísima experiencia, jugadores con una trayectoria internacional indiscutible y va a ser muy difícil obviamente, ¿no? Pero bueno, con la ilusión de que nuestros jugadores una vez más estén a la altura de las circunstancias, ya no lo han demostrado muchas veces y con una ilusión enorme de poder llegar a una nueva final.
Pablo Machín en la previa del Girona Betis d'avui.
¿Es bonito jugar finales o no? Sí, pues entonces no lo vamos a tomar como una final, pero Seguro que después habrá otras. Lo que está claro es que para nosotros es un partido muy importante. Nos vendría francamente bien para nuestra moral y nuestra autoestima también ser capaces de doblegarlo, porque tiene futbolistas magníficos y creo que, bueno, el que el Girona se le pueda considerar un rival del Betis pues es un halago para nosotros.
I per últim, Marta Bach, waterpolista del Mataró, a Catalunya Ràdio, sobre la possibilitat de jugar demà una final contra l'Olympiacos.
Home, jo firmo ara mateix, la veritat. Home, seria una final somiada un altre cop amb un equip grec i enfrontar-te amb un Olympiacos i poder lluitar per aquesta Copa Lent amb l'Olympiacos. Bueno, jo per mi seria un altre somni fet realitat. Lluitar amb els més grans és una passada.
I a les xarxes socials.
Una imatge a la d'Òscar García junyent al seu compte de Twitter, @OscarGarciaJota, des de l'estadi veient el Salzburg Lazio d'ahir, en el qual els austríacs van remuntar un 4-2 de l'anada, eliminant així els romans a l'Europa League. El tècnic sabadellenc, recordem, va entrenar l'equip de Red Bull entre 2016 i 2017.
Avui celebra el seu aniversari.
L'exatleta Sergi Silvero bufa 38 espelmes, també l'exbaterpolista Òscar Rey, 38, i l'exarlequinat Ulisses Dávila, 27.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minutets mal comptats per sobre de les dues en directe a l'Hotel Suís fent la prèvia del Sabadell. Villarreal ve de diumenge, com sabeu, tornant ja a l'horari habitual de les 5 de la tarda de diumenge i no pas en horari matinal. Marc Pijuan, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Avui penúltim entrenament de la setmana abans de rebre diumenge aquest mini submarí groc. Tota la plantilla disponible, això és una bona notícia. Menys Aleix Coc, que no s'ha entrenat encara. Avui se li han realitzat més proves mèdiques per veure l'evolució d'aquesta elongació que explicàvem ja durant la setmana aquí a Ràdio Sabadell, que pateix el seu bessó esquerre, i el que s'assegura ara mateix des del cos tècnic del Centre d'Esports és que, en condicional, podria arribar per disputar aquesta cita contra el filial groguet. Per tant, a l'espera de com evoluciona aquesta lesió, aquestes molèsties musculars del tarragoní, un cop acabat l'entrenament d'avui, com és habitual també, roda de premsa de Toni Saligrat per analitzar aquest enfrontament, per parlar, per exemple, de diferències, ho dèiem, en començar així de sortida entre l'últim duel i aquest, per tot, per dimensions, per superfície, per rival, per tipus de partit, menys per classificació, podríem dir, per la del rival, clar, del Centre d'Esports Sabadell també si fa no fa la mateixa, però el que diem, al final, moltes diferències. Si ja analitzem anteriors enfrontaments a la nova Creu Alta, Cornellà, sobretot Llagostera, amb la victòria del conjunt arlequinat davant dels empordanesos, doncs més encara, no, Marc? Un Villarreal B que ho fa tot diferent.
Sí, sobretot una mica la referència era el partit de Llagostera, i és pel que li hem preguntat al tècnic de Torrent, perquè la situació a la classificació doncs té un punt de semblança, és a dir, arribes en un moment delicat on els equips de baix desperten i s'acosten. El que passa que certament, escoltat Toni Saligrat, doncs tampoc hi ha tantes diferències com ens podríem pensar. Aquell partit, recordem que es va vendre com una final des del club, que era molt important sumar els 3 punts per no enfonsar-se a la classificació, però Toni Saligrat, el tècnic de Torrent, n'ha trobat més i ha posat un punt de calma i de tranquil·litat.
Bueno, la diferència amb el Llagostera és que aquell era, a més era un rival directe. Els punts, si és que és possible, encara eren més importants, perquè de guanyar t'allunyaves molt del que marcava en aquell moment la zona perillosa, i a més de que ell no sumava, guanyar el gol a veraig, bueno, era un partit, crec jo, fonamental.
Era un partit fonamental, de totes maneres una victòria aquest diumenge gairebé garantiria la permanència i un final de temporada tranquil als arlequinats, seria una salvació virtual, podríem dir, amb 44 punts ja a la taula i llavors ja només falten 12 per disputar les 4 últimes jornades. Sobretot, ho dèiem la setmana passada i si diem aquesta, que el tècnic de Torrent té a tota la plantilla a la seva disposició, excepte Aleix Coc tocat el bessó esquerre, això el que implica és que de la llista que vam fer la setmana passada no hem fet net amb cap, no hi ha cap jugador que hagi de complir sanció perquè no van veure la groga contra l'Almozara, i el que sí que vol dir això és que, doncs, a l'espera del que pugui succeir aquest diumenge a la nova Creu Alta, fins a 7 jugadors estaran a disposició, o a una targeta, millor dit, de complir cicle. De seguida en parlem, de seguida repassem aquesta llista, perquè la veritat haurem d'estar molt atents a la llista de jugadors apercebuts, perquè pràcticament és mitja plantilla. Abans, Marc, de què hem de parlar també?
Doncs mira, amb en Toni Salirat hem parlat d'aquest equip, el Villarreal, que visita la nova Creu Alta, un equip que sempre vol ser protagonista al llarg del partit, que vol tenir la possessió de la pilota, i ahir escoltàvem a Miguel González, el capità del Sabadell, doncs fent referència, no?, a aquestes opcions de joc que sempre planteja a la Villarreal B, que ja ho coneixem, que no ve de nou, que no és funció últimament de que ara, per exemple, el tècnic Miguel Álvarez hagi dit doncs juguem així, sinó que juguen sempre així, per tant, allò, una etiqueta que du aquest conjunt groguet. Doncs bé, Toni Saligrat s'ha mostrat avui ambiciós. Diu que han de dur el ritme del partit, i si ahir, per exemple, Miguel González deia no, el ritme del partit sí, sabem que la pilota ho faran ells, però vaja, ens sabem defensar, doncs Toni Saligrat s'ha mostrat ambiciós i diu que certament jugant a casa han de dur el ritme del partit i també controlar la possessió de la pilota.
Una cosa és que tu controlis la pilota i una altra cosa és que tu controlis el partit. I jo espero que aquí, a casa nostra, el diumenge, qui controli el partit sigui el Sabadell. I qui controlarà la pilota? No ho sé. Espero que també sigui el Sabadell. Evidentment que hi haurà fases que serà el rival, no? Perquè el rival té moltíssim de nivell i segurament és un dels aspectes més significatius, més positiu d'aquest equip, no? El tracte que té amb la pilota. Però jo crec que, o jo espero que el control del partit i de la pilota sigui del Sabadell.
Doncs diferenciant aquestes dues coses, Toni Saligrat, una cosa és el control del partit, una altra és el control de la pilota, la possessió, i si pot ser, ja posats a demanar, deia avui Toni Saligrat, les dues coses. Dèiem, la llista d'apercebuts fins a 7 no hem fet net, no hi ha cap jugador que es perdi aquesta cita per sanció, però atenció amb els següents compromisos, eh?
Sí, fem una mica de repàs d'aquesta llista de percebuts. Com dèiem, 7 jugadors, Roberto, el porter, Dani Gómez i Óscar Rubio, els dos laterals titularíssims de l'equip, Marc Martínez, Arturo, el davanter centre, Pedro Capó i Felipe Sanchón. Si veuen una targeta groga, no podrien ser a Formentera. Si fos només un jugador o dos, segurament no en parlaríem gaire o no en parlaríem tant. Clar, el fet de que siguin gairebé l'equip titular del Sabadell que pugui perdre's el partit de Formentera d'aquí més o menys 7-8 dies, doncs la cosa sí que ens ha portat a preguntar-li a Toni Saligrat si pot condicionar d'alguna manera l'11 titular que tregui demà contra el conjunt groguet. Doncs bé, Saligrat ha dit que no, que en cap cas, cosa diferent serà, depèn de com es desenvolupi aquest duel.
No condiciona res. És possible que en Formentera siguem 6 menys? Sí, és possible. Però que no ens va condicionar res per Villarreal? Evidentment que no. Això no trau que durant el partit, segons com vagi, jo pugui decidir que un canvi, aquest aspecte que un jugador tingui 4 grogues, pugui incidir en que jo prengui una decisió, però sempre en funció de com vagi el partit. Evidentment que no vaig a prendre cap decisió fins que jo no vegi que el partit de Villarreal el tenim guanyat o perdut.
Home, doncs posats a demanar que sigui perquè el partit està del tot controlat, sí, i amb un marcador prou ampli com per poder jugar amb això.
Però sincer, Toni Saligrat, com volen dir, si veiem que és un 0-3 i doncs potser hem de començar a pensar ja en Formentera, òbviament si és un 3-0 també començarem a pensar en Formentera, però de forma diferent.
Ja dèiem que és difícil de gestionar aquest capítol, però amb 7 jugadors apercebuts, la llau pot ser realment dels que fan por. Hem parlat també d'aquesta qüestió de les targetes. De seguida ho farem amb el Miguel Ángel Rodríguez, que per ubicar-nos una miqueta del perfil d'àrbitre que tindrem aquesta setmana és dels que ensenya poques targetes. Per tant, això s'agrairà pensant que el Sabadell té 7 jugadors a una de la sanció. Però vaja.
Sí, deixa'm fer una...
Sí, tant i tant.
Perdona. Parlàvem de Felipe, que és un dels sancionats, possibles sancionats, no escoltarem el tall, però ja us podem gairebé assegurar que, segons paraules del tècnic, Toni Saligrat serà titular. No ho va ser l'últim partit contra l'Ebro, però avui en roda de premsa ha vingut a dir que està millor físicament, que no té cap problema, que òbviament juga a la nova Creu Alta no és el mateix que jugar a El Carmen i que si tot va com ha d'anar, Felipe Sanchón serà titular. Altra cosa és que pugui aguantar els 90 minuts de partit, però vaja, per aquells que patien, per aquells que el reclamaven sobretot la setmana passada, doncs que en principi per diumenge Felipe doncs apunta això, a ser a l'11 titular.
Dit això, de seguida marxem cap a Villarreal, l'última de Toni Saligrat al voltant de la certa angoixa que pot haver-hi, depèn de com vagin les coses. Recordem, el Sabadell juga diumenge a la tarda, per tant no sé si pot tenir alguna pressió afegida i sobretot el fet que diem des de fa ja un temps, 5 punts de marge, faltant 5 jornades pel final. Nervis o no nervis?
Doncs mira, jo crec que avui quan ha contestat aquesta pregunta Saligrat pensava més amb l'afició, no tant cap a dins del vestidor, que jo crec que al llarg de la setmana ja han deixat clar que no hi ha aquell nerviosisme, aquella tensió d'estar en una situació límit, sinó que jo crec que Toni Saligrat, quan li hem preguntat, parlava més de cara a l'afició, de mostrar tranquil·litat, de veure que, vaja, segons paraules que ara escoltarem textuals de Toni Saligrat, doncs que estem a segona B, que queden 5 partits, que som al Sabadell i que, vaja, que tranquil·litat, calma, que estan fent les coses prou i prou bé com per no patir en aquesta recta final de campionat.
Això no és final, ni és important, ni... és a dir, estem a segona B, queden 5 partits, som el Sabadell i crec que estem fent les coses durant l'any d'una manera que ningú té que angoixar-se ni té que patir, però clar, això és tan personal, tan subjectiu, que cadascú s'agafa les coses a la seva manera, però ja t'he dit que el Sabadell en cap moment de la temporada ha estat en situació de patir i és com jo crec que anem a arribar d'aquí al final, ni de tindre angoixes.
Doncs no vol angoixes, no vol utilitzar aquesta paraula Toni Saligrat. Demà la convocatòria, a veure si és de 18 o s'inclou a tot l'equip a l'espera de descartar algun efectiu diumenge. També pendents de si Aleix Coc arriba o no de cara a aquest compromís de les 5 de la tarda de diumenge. La nova Creu Alta, com sempre, des de mitja horeta abans a la sintonia del Sabadell en joc aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Sempre és un plaer saludar el nostre proper protagonista, 2 minuts per sobre d'un quart de 3 de la tarda, Don Miguel Álvarez. Què tal, com estàs, entrenador del Villarreal B?
Muy bien, hombre, muy bien. Muchas gracias.
Què tal a la banqueta de l'Emirates, per cert? Que parlàvem l'altre dia amb Enric Franquesa, que veniu de jugar aquest torneig, la Premier League International Cup, partit contra l'Arsenal, malauradament amb eliminació als penals del Villarreal B, però quin canvi d'escenari, Has passat en uns dies o passaràs de l'Emirates a la nova Creu Alta?
Bueno, este es lo que toca, lo que hay que luchar para pisar muchas veces ese tipo de campos.
Ara però... m'has recordat, Miguel, allò de has de menjar molta mortadela per arribar a menjar el pernil després,
Pues sí, al final la cultura del trabajo y del esfuerzo es lo que te lleva arriba. En este caso concreto nosotros estamos contentos porque hemos hecho una Premier Cup muy buena. Solo nos han eliminado por penalti. Yo creo que el partido en todo momento tuvimos siempre la opción de ganarlo, pero al final el acierto en fútbol es vital. Pero muy contentos con los chicos, un poco pues triste porque queríamos jugar todos la final y nos hemos quedado ahí un pasito, pero bueno, ahora toca Sabadell y hay que pensar en Sabadell.
A la primera volta, Miguel, ens deies que estaves complint una espècie de somni, que és el que et faltava a la teva carrera, el poder entrenar a un filial. 19 jornades després, en quin capítol del somni tenim el Miguel Álvarez?
Pues intentando no despertarme, seguir en él y disfrutando mucho cada día como si fuera mi último día y muy bien, muy contento, muy ilusionado porque al final, bueno, trabajar con gente joven, como siempre he dicho, para mí me hace sentir muy feliz. Y si encima las cosas van bien, los chicos jóvenes se proyectan para arriba y a nivel de resultados estamos bien y de juego, pues muy, muy contento.
Al final esteu trobant una cosa que és molt difícil en un segon equip. Sempre els filials, sobretot aquí a la categoria de segona divisió B, es parla d'aquell punt imprevisible, del ser irregulars. En canvi, aquest Villarreal B... és com molt madur, no? Empata molt, és un equip que és molt difícil de doblegar, és un equip que ha mantingut sempre aquesta dinàmica d'estar entre els 2-3 primers classificats, i això no és gens fàcil tractant-se de gent tan jove.
Sí, sí, bueno, es lo que intentamos dotarle, romper un poco con todos los moldes que tiene lo del Villarreal, y yo cuando llegué les dije que mi objetivo era intentar que cuando jugaran contra el Villarreal no dijeran el Villarreal B, sino contra el Villarreal, porque éramos un equipo que dábamos prestaciones como cualquier otro equipo sin que la gente piense en filial, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Estamos, creo que con el mayor del equipo mejorado de la categoría. Somos muy fuertes a nivel de balón parado, defensivo, cuando los filiales normalmente son blandos en ese aspecto. Estamos haciendo buen fútbol y lo único que nos está faltando es quizá un poco de acierto. Pues hacemos muchas ocasiones de gol, llegamos mucha portería y nos está faltando un poquito de acierto, pero bueno, tenemos otros registros muy buenos que para competir y sobre todo para ellos, para un futuro les va a ir muy bien porque al final es muy importante que crezcan en su profesión, ¿no? Y creo que defensivamente el equipo está a un grandísimo nivel, ahí colectivamente trabajamos muy bien, pero individualmente tenemos muy buenos jugadores.
Serà el teu primer retorn també a la nova Creu Alta com a tècnic visitant. Coneixent-te, com creus que reaccionaràs quan arribis a l'estadi?
Pues no sé, pues supongo que muy contento porque es un año que ya lo he dicho muchísimas veces, donde me sentí muy querido, muy valorado, tanto a nivel de profesional como a nivel personal. Y creo que conseguimos algo que, está feo que lo diga, pero creo que hicimos un fútbol que será difícil que lo vean los próximos años porque hicimos un fútbol con gente joven muy bueno. Y bueno, muy muy contento porque a nivel profesional se cumplió todo lo que el objetivo que teníamos encargado, que era trabajar con gente joven y hacer un buen fútbol, creo que se consiguió. Y bueno, pues desgraciadamente eso se rompió, pues hay que seguir, hay que continuar, pero para mí los recuerdos son de la afición maravilloso, de los jugadores, ya no te cuento, desgraciadamente pues de los dirigentes que había en ese momento no tanto, pero el fútbol, sabemos todos los que estamos en el fútbol que esto es así, que incluso ya ni haciéndolo bien tienes continuidad y que en cualquier momento se puede romper esto, pero yo del Sabadell solo puedo hablar que bien, es una entidad que me encanta, es una afición que me encanta, he disfrutado muchísimo en ese año que estuve ahí porque estaba haciendo prácticamente lo que estoy haciendo ahora en Villarreal, que es trabajar con muchísima gente joven que se proyectó, donde está Seth Clotet, donde está Manel, donde está Paul Rouget, donde está Agustí, Paul Moreno y Adri, que están en primer equipo también, Adri Parera, empiezo a numerar jugadores que creo que salieron de ahí, de ese año de trabajo, y entonces como entrenador, más bien como representante del cuerpo técnico, ¿no? Porque creo que eso fue un trabajo todos, de Javi, de José Solibelles, de Miguel, de toda la gente que estábamos ahí en ese momento, creo que se hizo un gran trabajo y yo creo que todos estamos muy satisfechos de nuestro paso en ese momento por el Sabadell.
Quina rebuda esperes, tenint en compte tot això per part de la gent de l'afició?
Pues no lo sé, yo espero que bien, porque no soy ningún cafre, he intentado siempre por lo menos dejar huella como persona, como entrenador, a veces es difícil, muchas veces que trabajas mejor que en ningún sitio, por lo que sea los resultados no se dan, y porque el fútbol tiene tanto componente que no es controlable, y a veces como entrenador pues no consigues lo que quieres, pero por lo menos por persona, como persona quería decir, no hacer daño por ahí, al contrario, yo tengo muy buen recuerdo y entiendo que como menos como persona sé que tiene un buen recuerdo a mí porque yo he sentido una persona muy querida por toda la gente que ha estado a mi alrededor.
Mm-hmm. Per tornar al present, 6 punts de distància teniu amb el Mallorca, 7 d'avantatge sobre el 5è. Dimecres, fa un parell de dies, li preguntava a l'Enric Franquesa si mireu més cap amunt o amb el retrovisor, i ell deia que toca ara el moment de ser ambiciosos. Veus factible, Miguel, recuperar aquests 6 punts de desavantatge faltant-ne 15 o no?
No lo sé si es factible o no, porque el fútbol es todo tan complicado, pero sí lo que estoy muy contento porque los chicos miran para arriba, y cuando buscas la excelencia siempre buscas un punto importante, ¿no? Los chicos son muy competitivos, quieren hacer siempre las cosas muy bien y que mirar para arriba, pues como entrenador me hace estar tranquilo y yo no lo voy a parar desde luego. Si después hay que luchar por la promoción, pues lucharemos por la promoción, pero yo creo que es muy importante que tengan esa ambición deportiva, y no es una ambición deportiva hablando, sino ambición deportiva como trabajan en el día a día. Estuvimos satisfechos, indudablemente al final los entrenadores somos tan buenos como buenos jugadores y buenos profesionales tenemos al lado.
Acabo preguntant-te també pel Sabadell. Primer, a la classificació, ara que fèiem una miqueta de números de com estava el Villarreal B, aquí els números són ben clars, 5 de marge respecte a la part baixa i falten 5 jornades pel final. Tu com a rival, creus que són suficients punts, i coneixent com coneixes de sobres del Centre d'Esport Sabadell, per no haver de patir massa aquí a Sabadell fins a final de temporada?
No te podría decir, porque no estoy en el día a día. Vamos, estoy convencido de que el Toni Soliera está haciendo un trabajo sensacional, competidísimo, porque es un hombre que si yo tengo experiencia él tiene tanta como yo o más, y es un gran profesional y está trabajando bien, pero es verdad que es difícil esta categoría, este grupo concretamente es muy difícil. Ahora en las últimas jornadas ya hemos visto que todos los de abajo están ganando, ¿no? Si no te espabilas pues al final tienes problemas, pero yo creo que él durante el año seguro que ha trabajado muy bien, Y bueno, es como todo, los entrenadores necesitamos tiempo, él necesita tiempo, seguramente le gustaría estar más arriba ahí, y a todos los que estamos con esa entidad muy, muy 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 cómplices, porque nos gusta esa entidad, nos gustaría verlo más arriba, pero seguramente que han pasado pues bueno, pues lesiones o siempre pasa cualquier cosa que al final como entrenador no eres feliz y no estás donde tú crees que debes estar, pero bueno, estoy convencido que hay un gran trabajo y que no van a sufrir, pero es lo que yo veo y lo que me gustaría. Otra cosa es que la categoría está muy competida y ganan todos los de abajo, y si no espabilas, pues al final puedes tener problemas, pero vamos, no lo creo, porque creo que es un entrenador con experiencia suficiente.
L'última, ara que parlaves de Toni Celigrat, els partits entre el Sabadell i el Villarreal B, si agafem l'històric, sempre han estat de molts gols, d'espectacle. L'estil dels dos entrenadors, per això, és bastant diferent. No sé si esperes un guió d'enfrontament en concret d'alguna manera, si serveix el partit de la primera volta com a precedent, o quin partit espera Miguel Álvarez.
Yo creo que al final el que espera no se vuelve manzana, cada uno está contento como es. Y yo estoy muy contento con mi manera de ver el fútbol, ni mejor ni peor que otra, igual que Toni también, pues no hay que ver, solamente hay que ver todo lo que ha conseguido como entrenador, que es mucho. Y al final los caminos para buscar la victoria, para conseguir cosas, son todos lícitos, ¿no? Entonces, al final, él seguramente hará su propuesta de toda la vida, yo la mía. Y será un partido pues súper competitivo, porque, bueno, defensivamente somos dos equipos muy bien armados. Nosotros somos el equipo menos goleado con el Mallorca, pero creo que Sabadell está a un gol, me parece.
Sí, sí, un gol más, de diferencia.
Exactamente. Y después, pues bueno, somos dos entrados que nos gusta también, balón parado también. Bueno, yo creo que, como todo, el partido va a ser muy competitivo, porque ahora hay muy poca distancia entre los equipos. Él juega el primero y con el equipo de abajo y le gana, como se está viendo jornada tras jornada. Entonces, el que mejor haga las cosas, el que menos le tiemble la pierna en estos últimos partidos, pues será el que gane más partidos, porque ahora cualquier detalle, y no pequeño, sino cualquier detalle que se convertirá en grande, te hace perder un partido. Pero bueno, yo creo que él pues va a seguir creyendo en lo que está haciendo, porque es un entrenador que tiene muy buenos resultados en su carrera y yo no lo vería bien de otra manera. Creo que él tiene que creer en su manera de ver el fútbol, que es muy buena.
No és cap cafre, ho ha dit ell, i nosaltres afegim que és bona gent i que va deixar molta empremta aquí a Sabadell. Miguel Álvarez, ex-arlequinat, entrenador del Villarreal B. Diumenge ens veiem a la Nova Creu Alta. Una abraçada.
Muy fuerte para vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.
Per complementar la informació d'aquest Villarreal B, el que fem és visitar la redacció de Ràdio Villarreal, una miqueta per saber com li han anat les coses a l'equip del nostre últim protagonista, ja no només en aquest tram final de competició. De seguida tenim aquí el Miguel Ángel Rodríguez per repassar una miqueta les estadístiques del filial groguet, sinó per fer una mica de balanç de tota la temporada, que està sent realment molt, molt bona, d'aquest filial del Villarreal Club de Futbol. Mònica Benavent, companya de Ràdio Villarreal, com estàs?
Hola, què tal, companys? Bona vegada. Pues bé, a l'espera, no?, d'un autèntic partida, també, que té el Villarreal B cada setmana.
Partides amb objectius ben diferents. Mònica, enorme la temporada que està fent el Villarreal B, la temporada que s'està marcant el filial, eh?
I no estava planificada per a ser així, perquè enguany el Villarreal casualment havia preparat una temporada amb jugadors sub-23, la majoria, només hi havia un futbolista que alcançava els 23 anys. La resta, l'objectiu era amb molts jugadors del Villarreal C, inclús el juvenil de la temporada passada, que anaren creixent a poc a poc, que es formaren com a futbolistes i que amb l'arribada de Calleja també pues, pogueren tindre minuts en el primer equip o primer quan estava Escrivà. I sobretot formar futbolistes. Se va llevar un poc aquesta pressió dels últims anys d'aconseguir el play-off, perquè s'havia estat fins a final de temporada i és que és molt difícil d'aconseguir-ho, no? A la llarga, i acabava mermant un poc els futbolistes. Per tant, enguany el Villarreal ha anat superant-se perquè s'ha mantès tota la temporada en la primera i segona plaça, només una jornada ha estat com a tercer, i ha passat per dos tècnics. Javier Calleja, amb qui no coneixia la derrota i amb qui va ser primer i segon com a molt mal en aquesta classificació, i després l'arribada de Javier Calleja al primer equip va portar a Miguel Álvarez Jurado com a tècnic del Villarreal B, un tècnic diferent, experimentat, i que els demanava altres coses als futbolistes, no? Amb un altre plantejament que no es va costar gens d'assumir i que el Villarreal B, també amb Miguel Álvarez, bueno, pues no s'ha permès o no ha perdut més de quatre partits, no? De tres a quatre partits de tota la temporada. Jo crec que és d'alabar aquesta tasca i sobretot en un grup humà que ha patit lesions com la de Leo Suárez, que està tota la temporada de baixa per aquesta rotura de lligament creuat i que de fet era el futbolista vital per a aquest equip.
Gràcies, Mònica. Ràdio Villarreal. El partit, com sabeu, diumenge a les 5, publicitat, i a la tornada totes les estadístiques d'aquest enfrontament amb el Miguel Ángel Rodríguez.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
5 són els punts que té el Sabadell de marge amb la part baixa de la taula. 5, les jornades que falten pel final del campionat. I en 5 dels últims 6 partits, l'equip de Toni Saligrat s'ha quedat sense marcar cap gol. Una ratxa que s'ha de trencar contra un dels pitjors rivals possibles, el segon classificat, el Villarreal B de Miguel Álvarez.
No sacar pecho porque te ponen chepa rápido.
L'experiència d'un Sabadell que no vol complicar-se la vida contra la joventut d'un filial groguet que aspira a ser campió. Qui s'imposarà?
Nois joves que estan intentant lluitar per fer una carrera, però el que es té que notar allà, que nosaltres som els que juguem al pa de la nostra família, dels nostres fills, que estem en un club amb molta responsabilitat i si els nens volen arribar al primer equip, que comencin la propera setmana.
Sabadell en joc.
Diumenge torna l'horari habitual de tarda a la nova Creu Alta. Des de 4:45, Centre d'Esports Sabadell, Villarreal Club de Futbol B.
Hola, sóc Ángel Martínez, jugador del Centre d'Esports, i us recomano seguir els partits del Sabadell per Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, què tal, com estàs? Benvingut a l'Hotel Suís una setmana més.
Bona tarda, Adri.
Avui toca parlar del Villarreal B, un filial que, home, no és l'equip que més vegades ha passat per la nova Creu Alta, segur, però sí que l'hem vist més d'un cop i de dos aquí al Temple,
Sí, bueno, diguéssim que la història més recent, des de fa 9-10 anys, és un equip que ens hem trobat bastantes vegades, tant a segona B com una temporada a segona A. En total, 11 partits oficials entre el Sabadell i el filial del Villarreal, balanç molt igualat, 4 victòries del Sabadell, 3 empats i 4 victòries del filial groguet, 14 gols del Sabadell i 18 del Villarreal. Aquests 18, sobretot quan hem jugat allà a la ciutat esportiva del Villarreal, que moltes vegades hem sortit escaldats.
Excepte aquest any, la majoria, sí, de cop sí.
Correcte. 5 visites del Villarreal B a la nova Creu Alta. Atenció, cap victòria del Villarreal a l'estadi. Molt bon precedent. 3 victòries del Sabadell i 2 empats. O sigui que el Villarreal B és un dels equips que no ha guanyat mai a Sabadell.
Deies 11 precedents i en canvi 14 gols a favor del Sabadell i 18 del Villarreal B. Per tant, estem parlant sempre de duels amb molts gols.
Sí, ja hem comentat sobretot a la ciutat esportiva del Villarreal, aquell 4-3 de segona A, un 3-1, sí, bueno, diversos resultats així amb molts gols. Pel que fa aquí a Sabadell, el Villarreal en les 5 visites a l'estadi sempre ha encaixat algun gol, o sigui que fa pinta que diumenge marcarem, i com que ens encaixen pocs, doncs
guanyarem 3 punts.
Doncs a veure si és veritat. La veritat és que com a mínim s'agraeix que per un cop, per una setmana, no haguem de recórrer estadístiques de sempre hi ha un 0 pel mig, sempre hi ha algun empat amb el cas del Villarreal B, potser perquè és un filial o pel que sigui, però com a mínim...
Sí, potser deixa de jugar més... Bueno,
sí, sobre el paper, com a mínim, hem de preveure més gols del normal.
Per cert, que veníem de 2 setmanes de jugar contra el Cornellà i l'Ebro, que són dos equips que no hem guanyat mai, i ara juguem amb el Villarreal B, que no hem perdut mai.
A casa.
A casa, correcte.
Bé, bona dada, a veure si continua, ja que no hem trencat ni una estadística ni l'altra, ni contra Cornellà ni contra l'Ebro, com a mínim que no es trenqui també aquesta. Pel que fa al centre d'esports, com arriba aquest partit l'equip de Toni Saligrat?
Bueno, ara mateix el Sabadell 12è classificat, 41 punts, 7 victòries, 20 empats i 6 derrotes, 26 gols a favor i 25 en contra. El balanç a la Nova Creu Alta, 23 punts dels 41, repartit en 4 victòries, 11 empats i una única derrota. Hem marcat 15 gols i n'hem encaixat només 11.
Aquesta dada que portes ara m'agrada, sobretot per aquella gent potser més negativa o que quan veu la classificació diu uf, 5 punts de marge i falten només 5 jornades pel final, calla, que encara patirem. Números en mà, si ens fiem de les estadístiques de les 33 jornades que portem fins ara, a mi també se'm fa difícil creure que el Sabadell es pot complicar més la vida del compte.
Jo també ho penso. A veure, un equip que amb 32-33 partits que portem només hem perdut 6, mama, no té pinta de que haguessin de patir fins al final, però bueno, mai se sap. En el que portem de temporada, el Sabadell no ha perdut mai 2 partits seguits. És una altra bona dada de, almenys de la competitivitat de l'equip de Toni Saligrat.
Per contra, si mirem al cantó negatiu, la veritat és que la sequera al davant cada cop és més gran.
Sí, des d'aquell partit amb el Llagostera, que vam guanyar 2-1 patint fins al final, aquell segon gol de l'Aleix Coc de cap, des d'aleshores el Sabadell porta 318 minuts sense marcar, o sigui, no ho vam fer contra el Cornellà, l'Ebro i l'estona... No, ja em deixo un altre partit. Que
L'esplaçament anterior, el Collano, potser? Ara
el Collano, correcte.
Sí, correcte.
Aquests 3 partits i l'estona entre el gol de l'Aleix Coc i el final del partit contra el Llagostera.
Déu-n'hi-do, La veritat és que 318 minuts es diu aviat, però són molts minuts de partit sense veure porteria rival, a veure si es trenca. Continuarà amb el que dèiem abans, amb els precedents que fan preveure molts gols diumenge contra el Villarreal B. Per últim, per tancar el capítol Sabadell, parles també de les victòries com a locals i les compares amb altres temporades.
Sí, a veure, aquest any ens està costant molt guanyar a casa. Val a dir que només hem perdut un partit, però clar, hem empatat 11. Hem guanyat només 4 partits com a local. El pitjor registre a segona B són 5 victòries la temporada 99-2000. Queden 3 partits per acabar la Lliga com a local. I bueno, hauríem de guanyar mínim un per igualar aquest registre i que no quedi aquesta temporada amb un altre rècord negatiu.
O sigui, si el Sabadell no guanya ni el Villarreal B, ni el Mallorca, ni el Lleida, que són els 3 partits que queden aquí a casa, seria la temporada de tota la història segona B amb menys victòries com a locals d'una lliga regular. En sí. Canvi, guanyant un, igualem el capítol, guanyant-ne 2 d'aquests 3, ja com a mínim ens estalviem el rècord negatiu.
Per contra, portem només una derrota que igualaríem el millor registre com a local a segona B de la temporada 83-84.
És a dir, tot ens porta al camí de l'empat, com
correcte,
sempre
sí,
gairebé
sí.
Aquesta temporada, el dia de la marmota. El Villarreal B és el segon classificat. Més enllà d'això, quines són les xifres del conjunt que entrena un bon amic de la casa com és Miguel Álvarez?
Bueno, ara mateix el filial groguet porta 57 punts, 14 victòries, 15 empats, també déu-n'hi-do la xifra d'empats que porta el Villarreal, només 4 derrotes, això sí, ha marcat 40 gols i n'ha encaixat només 24, o sigui, un menys que el Sabadell. Com a visitant ha sumat 20 dels 57 punts que suma, 3 victòries, 11 empats i 3 derrotes, n'ha marcat només 10 gols fora de casa, o sigui, el balanç de gols a favor, 30 com a local i 10 visitant, em sembla molt pocs, i només 13 en contra.
Clar, fent la lectura ràpida, el Sabadell té la tercera millor defensa del campionat, superat només pel Mallorca i per aquest Villarreal B, amb només un gol de diferència, és a dir que, home, no sé què sigui un partit de 7-6, el normal seria que si el Sabadell guanya, com a poc serà la segona millor defensa del campionat, sí, perquè igualaria ja amb el Villarreal en cas de guanyar per la mínima.
Jo crec que acabarem la Lliga sent la millor defensa del grup, jo crec que el Mallorca i el Villarreal encaixaran més gols que nosaltres.
Aquesta és de titular.
Segurament ells guanyaran més partits que nosaltres, però també encaixaran més, jo crec.
Doncs veient el calendari que ens ve per davant, amb Mestalla, amb Lleida, amb Mallorca, és per posar la cita, eh? Miguel Ángel Rodríguez, dos bueno. punts, crec que serem la millor defensa al final de la temporada.
Estem sent molt, molt fiables defensivament. El problema el tenim davant, això està, és més que evident.
El Villarreal, bé, parlàvem l'altre dia amb Enric Franquesa, exarlequinat, i comentàvem el petit canvi de tendència que hi va haver quatre jornades sense guanyar, però clar, molt a la línia del que dèiem també ara i del que hem dit moltes vegades del Sabadell, amb molts empats de pel mig, i ara sumen set dels últims nou. Per tant, podríem dir que enganxem el Villarreal mirant els números dels últims 6-7 partits, ara en dinàmica positiva.
Sí, mirant el més curt termini, tres jornades sense perdre, dues victòries i un empat, si ampliem aquest ventall, dels últims 8 partits només ha perdut un, que va ser a Paterna contra el filial del València per 2-0, o sigui, només una derrota en els últims 8 partits, que ha fet que reduís la diferència amb el Mallorca, que no, en principi no arribarà a atrapar-lo, però bueno.
6 punts són la diferència ara mateix.
Difícil.
Falten 5 jornades, és complicat, però vaja, tot és possible. Per acabar, em portes també les dades de l'entrenador del Villarreal B, que com dèiem és un dels pocs entrenadors de la història del Sabadell que pot dir que ha guanyat un títol, com a arlequinat.
Correcte, Miguel Álvarez, que bueno, per mi és un dels millors entrenadors que han passat per aquí, el que passa va coincidir amb una de les temporades més inestables de la història del club. La temporada 2015-2016 va dirigir 42 partits entre Lliga i Copa Catalunya, i diria que un partit de Copa del Rei, que vam caure a l'Emilia amb el Castelló. 15 victòries, 14 empats i 13 derrotes, o sigui, balanç pràcticament igualat, i com deies va ser, bueno, campió de la única Copa Catalunya que té el Centre d'Esports Sabadell al seu palmarès.
Sobre l'àrbitre, entre setmana ja hem comentat el nom d'aquest balear, de Mateo Busquets Ferrer, un col·legiat que la veritat és molt jove i que a mi ja em sona d'aquesta temporada un precedent fora de casa.
Sí, és un àrbitre balear, 24 anys i que debuta aquest any a segona B. Tot i ser debutant, ja ens ha xiulat un partit i aquest de diumenge serà el segon. L'únic precedent va ser a Peralada, que vam perdre 3-2. Doncs només aquest precedent. Amb el Villarreal B de moment cap, o sigui, s'estrenarà diumenge contra el filial, i aquesta temporada...
M'agrada el que diràs ara.
Sí, a mi també. De moment només porta 9 partits a segona B, balanç de 7 victòries locals, un empat i una única victòria visitant, que vaig mirar i va ser en un duel entre filials, va ser victòria 0-1 del Celta B al camp del Castilla.
Doncs home, que no trenqui aquesta inèrcia ara ja, eh? Arribats a aquest punt, que doni el 8è triomf a un conjunt local. Bromes al marge, casolà, eh? Dels d'escombrar cap a casa, aquest àrbitre.
Bueno, potser perquè és la seva primera temporada i dirà, bueno, vaig cap a casa, no,
no fos cas, no,
no espatlli la primera temporada.
La mitjana de targetes?
5 grogues per partit, i en aquests 9 partits, de moment, no ha expulsat a ningú.
Sí. Bé, a veure si hem d'esperar alguna vermella o no, però vaja, és una mitjana prou baixa pel que és la segona divisió B i sense targetes
potser
vermelles.
Potser compleix aquest perfil d'àrbitres joves que deixen jugar bastant.
De l'escola Mateu Lahoz.
Potser.
Remata-m'ho, la curiositat. A veure, perquè a mi em fas patir segons quins caps de setmana, segons quina secció, amb el tema de la curiositat. Avui has anat a parar el calendari, però no el de Lliga, sinó el calendari natural, a un
natural,
any.
Natural, correcte. Jugarem diumenge, que és 15 d'abril. El Sabadell ha jugat 8 partits en un 15 d'abril. D'aquests 8 partits només hem guanyat una vegada, que va ser l'any 1951. Ja ha plogut, bueno, no havia nascut ni cap dels dos dels meus pares, o sigui, imagina't. Vam guanyar 5-2 a la vella Creu Alta contra el Numancia en partit de segona divisió A. D'aquests 8 partits només un precedent a segona B, va ser el 15 d'abril del 1984 a Ferrol. Vam empatar 0, llavors el Ferrol era el QE de la Lliga. Vam empatar 0, però bueno, l'equip almenys va pujar a segona A aquell any.
M'ha sorprès perquè, clar, els que són més joves, el Racing de Ferrol a Malata.
A Malata, anteriorment al Manuel Rivera, i anteriorment a Inferniño. que es deia l'estadi del Ferrol.
Si has anat a buscar els estadis del conjunt
no, bueno, gallec. Quan surten les precedents, on surten els noms dels camps que han jugat allà a Ferrol. O sigui, doncs, en tres estadis de Ferrol hem jugat.
No el tenia controlat, aquest, però vaja. Sí, sí, partit de l'any 84, el Manuel Rivera, estadi de Ferrol. I què és el que succeeix?
Doncs aquell partit va tenir una curiositat al minut 73, que un aficionat gallec, entenem, no crec que anéssim molts aficionats de Sabadell, va llançar un objecte que va impactar en un dels dos líniers i li va fer un trau al cap. Va estar aturat una estona al partit, però al final es va acabar.
15 d'abril del 84, un precedent que coincidirà just el mateix dia que aquest partit entre el Sabadell i el Villarreal B, que tant de bo que no hagi de passar la història per cap història d'aquestes.
No,
que,
en principi no.
Que passi la història perquè el Sabadell trenca la ratxa de la sequera golejadora, guanya el Villarreal B i amb això ja ens conformem. Miguel Ángel Rodríguez, anem a parlar nosaltres una estoneta del Sabadell B. Que vagi molt bé. A no patir gaire, sobretot demà a Sant Cugat.
A veure, tant de bo. Gràcies.
Cada divendres t'afanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
No patir gaire, perquè demà la veritat és que té una autèntica final. El filial arlequinat a Sant Cugat. Els santcugatencs són dins la zona de descens a primera catalana per baixar a segona, mentre el Sabadell B té dos punts de marge respecte al perill. Per tant, podem parlar d'un duel directe. Roger Ligero, migcampista del Sabadell B, espera trencar la ratxa de 7 jornades seguides sense guanyar.
Serà un partit intens on el seu camp és bastant petitó, es jugarà poc a futbol, podríem dir que serà gairebé una guerra, perquè els dos aquí va jugant molt. Jo no sóc dels que pensa que hem de tenir por, que no ens ha de cremar la pilota, que hem de ser valents, que hem d'anar endavant, que hem d'anar per al gol, que hem d'anar a guanyar, que no hem de ser resultadistes.
Al davant, els arlequinats tindran un rival que probablement, segons els jugadors sabadellencs, voldran imposar un ritme lent de partit. Un altre dels punts a tenir en compte és el de les jugades d'estratègia i del joc directe, i per tot plegat, Roger Ligero el que espera és igualar la intensitat del rival per poder tenir així opcions de victòria.
Sant Cugat és un equip que tampoc és que proposi molt, el nostre camp no va proposar molt, ho vam proposar tots nosaltres, i són la majoria d'equips ens treuen 10 anys, molts jugadors, la mitjana d'anar, nosaltres som un equip molt jovenet, però clar, és que és això, ens hem de fer homes ja, i més ara aquest final de temporada. Si nosaltres fiquem de cama, com l'hem de ficar, igualem la seva intensitat, després el futbol surt sol, i ja si ens acompanya un puntet de sort, que no estem tenint aquestes últimes jornades, que la sort es busca, també t'ho dic, estic convençut que les coses aniran bé.
Prou clar, a l'hora de parlar, per ser sènior de primer any, l'any passat el teníem el juvenil, el Roger Ligero, migcampista d'aquest filial del Centre d'Esports Sabadell. Eric Martínez i Anthony, els dos lesionats de llarga durada, seran baixa pels de Carlos López. A les 6 de la tarda arrencarà demà aquest Sant Cugat Esport Sabadell B a la zona esportiva municipal Jaume Tubau de Sant Cugat del Vallès. I abans de fer una altra pausa per la publicitat, un apunt de futbol sala, perquè l'Amics del Pou Nou Escorial ha assolit l'ascens de categoria, ho ha fet entre setmana. L'equip sabadellenc va guanyar ahir per 1-4 a Terrassa, a la pista del filial de l'Issur, la font màgica de la ciutat veïna, en el partit que tenia aplaçat, malgrat jugar, atenció, amb només 3 jugadors del primer equip i la resta tots del filial. La normativa de la federació el que diu és que com a mínim 3 futbolistes de la primera plantilla han de disputar els enfrontaments, i d'aquí que hagin jugat aquest partit l'Amics del Pou Nou Escorial amb 3 jugadors del primer equip i la resta tots del B, com a protesta per les sancions rebudes. El club dels Marinals ja suma 57 punts al grup 2 de primera catalana, 19 més que el seu més immediat perseguidor, assegurant-se així l'ascens a la divisió d'honor. L'Amics del Pou només ha cedit una derrota, només ha cedit 3 puntets en el que portem de temporada a la primera catalana, i per tant la temporada vinent els sabadellencs jugaran a la divisió d'honor. És a dir, si tot continua com sembla preveure, igual que fins ara, tindrem a la segona divisió B, a l'escola Pia, i també al Club Natació Sabadell, un graó per sota, la tercera divisió, al grup Zarraona Estudi Barcelona, i ara se situen un graó per sota, a la divisió d'honor catalana, l'Amics del Pou Nou Escorial. Felicitats per l'ascens assolit ahir a Terrassa.
Radio Sabadell.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Cinc són els punts que té el Sabadell de marge amb la part baixa de la taula. 5, les jornades que falten pel final del campionat. I en 5 dels últims 6 partits, l'equip de Toni Saligrat s'ha quedat sense marcar cap gol. Una ratxa que s'ha de trencar contra un dels pitjors rivals possibles, el segon classificat, el Villarreal B de Miguel Álvarez.
No sacar pecho, porque te ponen chepa rápido.
L'experiència d'un Sabadell que no vol complicar-se la vida contra la joventut d'un filial groguet que aspira a ser campió. Qui s'imposarà?
Nois joves que estan intentant lluitar per fer una carrera, però el Castellà no està allà, que nosaltres som els que ens juguem al pa de la nostra família, dels nostres fills, que estem en un club amb molta responsabilitat i si els nens volen arribar al primer equip, que comencin la propera setmana.
Sabadell en joc.
Diumenge torna l'horari habitual de tarda a la nova Creu Alta. Des de 4:45, Centre d'Esports Sabadell, Villarreal Club de Futbol B.
Hola, sóc Ángel Martínez, jugador del Centre d'Esports, i us recomano seguir els partits del Sabadell per Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minutets i mig i les 3 de la tarda encara tenim temps per parlar de bàsquet perquè tenim derbi aquest cap de setmana, derbi dramàtic, el que es viurà demà a les naus del carrer Montcada. El Club Natació Sabadell i el Bàsquet Pia es veuen les cares en un partit de màxima rivalitat i de màxima transcendència a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet i que, per què no dir-ho, pot marcar el futur dels dos equips d'aquí a finals de temporada. És una informació del Joan Blanc.
Queden 4 jornades pel final de la fase regular de la Copa Catalunya de bàsquet i la situació del Natació Sabadell i el Bàsquet Pia no és per tirar coets. Els jugadors del club i de Can Colapi afronten amb necessitat, obligació de guanyar i un punt de dramatisme el derbi de demà a les naus del carrer Montcada. Una situació que no és nova per cap dels dos equips. Ricardo Tomàs, tècnic del Natació Sabadell, recorda que la temporada passada ja es van enfrontar en condicions semblants i reconeix que el que guanyi aquest derbi tindrà un punt més de força per a les últimes 3 jornades de lliga.
Ja ens va passar l'any passat, ja ens vam enfrontar amb aquesta situació, l'any anterior ens vam enfrontar a la part alta i són partits, doncs, això, que a part de com anem, que s'ha donat la casualitat que els 2 anys hem estat igualats, doncs és també una mica la part emotiva. A veure, a l'estar en aquesta situació, doncs, bueno, sempre suma una mica i, bueno, doncs això, intentarem donar-ho tot, jugar i treballar.
A la primera volta, els 32 punts de Marc Culler van decantar el partit a favor dels nedadors, que, entrenats per Miguel Ángel Gómez, van superar els de Can Colapi per 68 a 84 al pavelló del carrer Garcilaso. Aquesta derrota no s'ha oblidat a les files d'un Bàsquet Pia que arriba al derbi després de 3 victòries en els darrers 4 partits. Amb tot, Jaume Prat, entrenador dels visitants, no creu que arribin millor que al contrari a aquest derbi i trasllada tota la pressió als nedadors, ja que considera que per ells és un partit una mica més determinant.
Anar a les naus i jugar, no hi ha cap partit fàcil allà. Per ells probablement és un partit més determinant que per nosaltres. Per nosaltres és molt important, però no tinc la sensació que anem millor. Hem d'anar allà a fer la nostra feina, a fer-la bé, i a jugar les nostres opcions i les nostres possibilitats dins del partit, ja està.
Veurem qui surt vencedor d'aquest derbi sabadellenc entre el club i el Bàsquet Pia, que es jugarà demà a 3:15 de la tarda a les Naus del carrer Montcada. Per la seva banda, el Sant Nicolau jugarà diumenge un altre derbi, en aquest cas comarcal, i a la pista del Sant Quirze. Després de sumar la segona victòria de la temporada, els grans arriben amb moral a una cita que poden guanyar sempre i quan confiïn en les seves possibilitats, tal com reconeix el tècnic dels sabadellencs, Diego Martínez.
Jo crec que depèn més de nosaltres, del partit que plantegem i del final. Bueno, ser conscients de que realment podem guanyar el partit.
Els quirsatencs estan jugant la vida en la seva lluita per evitar el play-out del grup 2 de la Copa Catalunya i arribaran molt més pressionats a aquest duel, que es jugarà diumenge a les 5 de la tarda.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. And you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at. And you can't beat that with a bat. Where you is where it's at. And you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at. And you can't beat that with a bat.
I en el tram final del programa encara hem de parlar d'handbol, perquè tancat el Tourmalet particular, l'OAR Gràcia Sabadell se centra ara en acabar sisè, la primera nacional masculina, plaça que volen recuperar els verd i blancs en les últimes jornades del campionat, una posició de privilegi que van cedir la setmana passada. Això sí, no depèn d'ell mateix l'equip de Miquel Benítez, sinó que haurà de fer la feina i esperar també una punxada del Sarrià de Ter, el rival directe en la lluita per aquesta sisena plaça, qui té dos punts més que el Gràcia ara com ara. La baraix particular, això sí, és del cantó sabadellenc, per tant en tindria prou amb empatar a punts l'equip verd i blanc per acabar sisè. Demà, l'OAR visita la pista de l'handbol Esplugues, un rival d'un nivell similar als graciencs, segons ha dit l'entrenador d'aquest OAR Gràcia masculí, Miquel Benítez.
Esplugues és un clàssic de la categoria, molt bons jugadors, alguns jugadors veteranos també, d'un nivell semblant al nostre, i que també està creixent amb alguns jugadors joves que han fitxat aquest any. Espero fer un bon partit allà a Esplugues.
Serà el primer partit després del derbi de la setmana passada al carrer Boccaccio. Tot i perdre aquest enfrontament contra l'handbol Sant Quirze en l'últim partit, l'OAR Gràcia arriba a la cita confiat, veient el gran rendiment, la gran inèrcia que han ofert davant dels tres primers classificats de les darreres jornades. Una evolució, fins i tot tombant, com recordeu, el Sant Esteve Sarrovires, qui era el líder en aquell moment i a la seva pista. Aquesta progressió l'ha volgut remarcar a l'hora de fer la prèvia de l'enfrontament a Esplugues el jugador verd i blanc Arnau Xerta.
Som un equip molt jove, de fet, tret d'Arnau, que té 28, els altres som 20, 21, 22, i s'està notant. Ens va costar al principi de temporada perquè érem nous i ens havíem d'adaptar, però mica en mica estem traient els partits endavant i estem pujant molt al nivell, i és això, el fet que som joves ens fa que cada cop puguem donar més i tenim més marge de millora.
Amb la feina ja feta des de fa moltes setmanes, amb la permanència a la butxaca i fins i tot amb objectius més ambiciosos com aquesta sisena plaça, aquesta joventut que deia ara l'Arnau Xerta és la principal arma en el tram final de temporada dels graciencs. A les 6 de la tarda arrencarà demà l'Esplugues OAR Gràcia Sabadell, un duel transcendental si els de Miquel Benítez volen acabar, com sentíem ara, al sisè lloc de la classificació de Primera Nacional.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Acabem el programa amb informacions en format més breu, com ara l'Astralpool Natació Sabadell masculí, que visita demà a les 6 la piscina del Molins de Rei Sintagmia, és a dir, del CUE de la Lliga Premat Masculina de Waterpolo, amb només un puntet en el que portem de temporada. Un triomf sabadellenc permet al club assegurar-se la segona plaça de la fase regular de forma matemàtica. Xava Gómez donarà descans a l'internacional Sergi Cabanes.
Portava ja des de Setmana Santa, vam acabar el partit el diumenge. El dilluns ja va haver concentració amb la selecció i després ja enllaces d'aquests 4-5 partits, tots seguits, i el Xava va considerar que era un bon moment per donar-nos descans abans de començar la fase final de la temporada.
L'equip femení de l'Estelpul, de la seva banda, va superar ahir a la selecció xinesa per 14 gols a 8 en un amistós jugat a Canllong. Les sabadellenques ja havien guanyat en els dies anteriors a l'Olimpiakos del Pireu, que és a Sabadell aquests dies, i que avui comença a disputar la Final Four de la LEN a Mataró, com dèiem, en començar el programa. Demà a 4:45, últim partit abans de la Final Four de Kirishi pel Natació Sabadell, serà a la piscina del Mediterrani, el quart classificat d'aquesta Lliga Iberdrola femenina. I la Societat Coral Colona juga el títol de campions de Catalunya d'escacs demà a 4:45 a la Sala Garden de l'hotel SB Glow de Barcelona. Allà es disputarà l'última ronda d'aquesta divisió d'honor amb 16 equips de 10 jugadors i un total de 8 enfrontaments disputant-se al mateix local. Els sabadellencs aspiren a regnar un altre cop als escacs catalans. Acabem dient que el Club de Tir Sabadell celebra demà el seu tradicional sopar de lliurament de guardons de premis de tota la temporada. Els millors tiradors locals seran homenatjats en una cita que, com és habitual pel Tir Sabadell, serà a l'Hotel Urpi.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I si voleu aprofundir alguna d'aquestes informacions, radiosabadell.fm amb notícies com, per exemple, l'Eix Coc amb una elongació al bessó esquerre, dubte per rebre el Villarreal B, o el Sabadell B treu la calculadora per encarar el tram final de Primera Catalana. Fins aquí el programa d'avui, l'últim de la setmana. Una abraçada del Toni González des del control de so. No desconnecteu, això sí, del 94.6. Adéu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.